l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 8:15 del vespre d'aquest dilluns 29 de març del 2021. Benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts a Ràdio Sabadell. Avui, més enllà de guanyar una hora de llum, ara fèiem aquí la broma fora de micros, avui és un bon dia també perquè el Centre d'Esports Sabadell va sumar ahir la setena victòria de la temporada. Una victòria molt necessitada després de 6 partits sense fer-ho a l'Anxo Carro de Lugo, allà on el Sabadell no havia guanyat mai en la seva història. De fet, no havia puntuat mai, i de retruc una victòria que ha servit per esvair alguns fantasmes, per tornar a situar el Sabadell fora de les posicions de descens, a aquesta primera federació, segona B Pro, com li vulgueu dir, i per encarar també amb una bona dosi de moral la jornada intersetmanal que ens vindrà a partir de dimecres amb la visita del Girona a l'estadi de la Nova Creu Alta. Un partit, insistim, que jugarà en poc menys de 48 hores, dimecres a les 7, des de mitja hora abans el viurem aquí a Ràdio Sabadell amb el Sergi Garcés, l'Adriana Arroyo, el Sabadell en joc. Abans, aquest Tribuna Preferent, que avui el fem possible, s'estrena el Toni González a les Dies de So, servidor Pau Vituri, qui us saluda en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Comencem.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, 7:32 de la tarda, en directe a Ràdio Sabadell, en directe al Tribuna Preferent. Avui us hem llançat una pregunta fa poc més d'una hora al Twitter, que us preguntàvem, bàsicament, que després de la victòria d'ahir a Lugo, amb quants punts estaríeu satisfets en els dos partits que s'han de jugar aquesta setmana? El de dimecres a casa contra el Girona, insistim, i el de diumenge a Butarque, a un quart de set en aquest sentit, aquest partit contra el Leganés. Feu comptes, feu les vostres travesses, les vostres prediccions, i ens dieu amb quants punts estaríeu satisfets d'aquesta jornada, d'aquesta doble jornada entre setmana, del cap de setmana que haurà de disputar el Centre d'Esports Sabadell. Ja sabeu que entre tots els participants sortejarem productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. Som-hi, a saludar els tertulians que tenim avui aquí al Tribuna Preferent. Començo pel qui s'estrena aquesta temporada aquí en aquest espai, tot i que és una veu familiar pels qui seguiu la segona divisió, la Lliga Smartbank, a través de la plataforma de Movistar. Pedro Nieto, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Pau. Bona tarda a tothom.
Encantats de tenir-te aquí amb nosaltres.
Igualment. Debutar... Mai és tard, per debutar.
Vas poder veure el partit d'ahir?
Mira, vaig veure poquetes imatges, perquè jo de les 4 tenia el Girona Albacete i, bueno, sempre m'agrada arribar una miqueta abans per preparar el partit, la prèvia i tal, i anava mirant, però bueno, vaig veure el gol i bueno, anava mirant de reull mentre comentàvem el partit del Girona contra el Bacete, i bueno, un resultat molt important i la veritat que em va fer la nota alegre de la tarda. No, també.
Escolta, talismà, pel Sabadell, amb aquests dos gols del Girona en el temps de descompte, que deixaven el Sabadell fora del descens. Quin final, eh?
Una bogeria. Bueno, ja vam veure també el dia abans, no? El Leganés contra l'Almeria. És una bogeria, això de la segona divisió, la Lliga Smartbank. Jo sempre ho dic, quan em toca comentar els partits, no? Sempre hi ha molta igualtat, partidazo, encara que em repeteixi molt segurament els partits, no deixo de tenir raó, amb aquest aspecte.
Som-hi també a saludar els altres dos tertulians que repeteixen aquesta temporada del Tribuna Preferent, l'Albert González. Què tal, Albert? Com estàs? Bona tarda.
Hola, Pau.
Avui content, eh?
Avui sí, ja tocava.
S'ha fet llarga aquesta espera, eh? Com dèiem, 6 partits.
Un mes i mig, no? Quasi,
un mes i mig, sí. Des de la victòria a Les Palmes, diria que va ser, des d'aquell partit.
Però bueno, hi ha punts que saben a glòria, que es diu, eh? Hi han hagut empats, que jo també m'he anat a dormir ben content, eh?
I saludem també el David Brígido, que repeteix aquesta temporada. Avui, per cert, detalls allò de la ràdio que no es veu, perquè nosaltres ens estem comunicant via Skype. L'altre programa recordo que venia amb la samarreta del Sabadell, avui em ve amb la jaqueta Match Day del Sabadell. David, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, Pau. Muy feliz, por fin por una victoria. Empezamos a ver la luz. Hace tres días estábamos los últimos, ahora estamos fuera del descenso. Realmente muy feliz. Y como decía, sí, el otro día con la camiseta, hoy con la chaqueta. Yo soy el hombre promoción, voy por la calle y voy promocionando el Sabadell. Precisamente ayer me puse la misma chaqueta, fui al cine después del partido. Y vi a un hombre en la taquilla que era también del Sabadell y lo vi con una cara de felicidad. Me dijo, vamos, vamos, seguimos. Noto que los que tenemos la adrenalina lequinada, que lo sentimos y que hoy estamos muy felices.
A més, un partit doblement especial, i amb això pràcticament començo la tertúlia, el debat, no? Perquè sí que és cert que aquesta temporada el Sabadell, quan més s'ha vist contra les cordes a nivell de classificació, segurament és quan ha tret a la llum la seva millor versió. Ahir la veritat és que va ser una actuació molt, molt, molt rodona del Sabadell, segurament per posar-li allò una petita pega, ara me la posareu vosaltres, però jo li poso el fet de no haver sentenciat el partit abans, potser quan el Lugo estava jugant amb 10 futbolistes, però déu-n'hi-do l'instint de supervivència que té aquest Sabadell,
Sí, desde luego, instinto de supervivencia porque alguna vez lo habéis comentado, cuando el equipo está peor, cuando parece que te vas a descolgar, cuando te vas a quedar atrás, es cuando salen estas victorias. Y de luego tiene un instinto de supervivencia, de aguantar. Ayer es verdad, teníamos que haber marcado a lo mejor un segundo gol, pero en ningún momento tuve la sensación en la segunda parte de que el partido se nos escapaba. Tuvimos control, es verdad, tuvieron algún córner al final, pero hemos pedido a sufrir. Y sufrimos, pero ganamos.
Pedro.
Sí, bueno, és el que dius, eh? Jo mirant enrere una miqueta amb la perspectiva de les jornades, del temps que ja portem de Lliga Smartbank, al final el Girona és vital, el Sabadell li està costant guanyar, no? Però tampoc perd, i això és important, no? Si veiem els resultats de baix, és tot molt igualat, no? I ahir una dada molt important també, no? El Lugo, un dels equips que portava millor trajectòria a casa, arriba al Sabadell amb solvència, ja et dic, vaig veure el partit així una miqueta, després he vist resums, però el Sabadell no va patir, Macay està en un moment increïble, el porter Sabadell per mi és un dels millors porters de la categoria amb consistència, i bueno, i l'important també, jo voldria dir, no? Està apuntant una miqueta coses abans de començar el programa, i és que el Sabadell només ha estat 8 jornades fora del descens, però les 8 últimes han sigut en les últimes 14 jornades, con lo qual, això vol dir una miqueta que l'equip està més que viu, confia, reacciona, en partits complicats sempre està viu, i bueno, això és l'únic que se li pot demanar a aquest Sabadell, que està fent una temporada, per mi, increïble. Podem donar matisos petits, com els punts que han deixat anar o marxar al tram final del partit, per parlar de més. Jo no puc demanar més al Sabadell perquè està fent una temporada, s'ha tingut que adaptar ràpid, problemes per poder fitxar, i bueno, és una miqueta la meva idea del Sabadell aquesta temporada des que va començar l'any, no?
Albert?
Bueno, molt en la línia també. És un equip que no pots tirar la tovallola perquè la que penses que dius, ostres, ja està, és igual, baixarem, o que sigui el que Déu vulgui, et tornes a enganxar el tren una altra vegada amb una victòria que et fa sortir del descens, o sigui que no pots estar despenjat. I és això que dèiem, que l'equip ha competit sempre. No hi ha hagut, o hi ha hagut molts pocs partits que diguis, ostres, és que ens hem passejat pel camp, és que es nota que som els novatos de la categoria. O sigui, jo crec que donem la cara a la majoria de partits. Contra els equips grans estem donant una molt bona imatge. L'única pega és que a casa ens està costant treure els partits, però bueno, mentre guanyis a casa, i aquest any això de casa o a fora tampoc és una cosa que preocupi gaire, perquè l'afició tampoc la tens. Vull dir que, en el fons, és anar puntuant. La setmana passada al camp de l'Sporting i ara una victòria és el que et fa estar enxufat. Es podria produir al revés, guanyar a casa i empatar fora? Sí, però bueno, què més dona?
Després actualitzarem aquesta xifra de mesos sense guanyar la nova Creu Alta, que déu-n'hi-do, veurem si es trenca per fi aquesta dinàmica, en aquest cas contra el Girona, la nova Creu Alta. De fet, ara fèiem números a la redacció, repassàvem precedents d'aquesta temporada. L'última i única vegada que el Sabadell aquesta temporada ha guanyat dos partits consecutius, el primer va ser en un dia 28 del mes, com ahir a Lugo, en aquest cas contra el Leganés, i la segona victòria consecutiva va arribar en un partit entre setmana contra la Ponferradina, en aquest cas. Ara toca el Girona, veurem si es compleix una mica una altra vegada aquest, com diem, aquest fet de guanyar dos partits consecutius, seria una gran notícia. Tu que segueixes de ben a prop la categoria, Pedro, fa la sensació que a la part baixa els equips es fan la goma, però constantment. És com si en el ciclisme, allò, hi ha una escapada i es van fent relleus tots plegats i tots van tirant, però ningú s'escapa. Potser una mica el Zaragoza, però és, no sé si recordes algun any que aquesta part baixa estigués tan i tan i tan ajustada.
Doncs t'ho anava a dir, Jo tinc la sort de poder comentar partit de la Liga Smartbank ja fa 3 temporades i mitja i sempre ha passat el mateix, no? Per dalt sempre veieu molta lluita, però per baix sempre hi ha hagut 3-4 equips que s'han despenjat i ha deixat tot una miqueta a l'aire, no? Però ja veies, no?, que era difícil, però aquest any està sent increïble, no? Cartagena, Castellón, fixa't que sembla que sí, que no. I, bueno, sobretot que els equips de dalt, el Lugo, el Zaragoza, el Logroñés, em recorda que el Logroñés va guanyar 6 partits seguits, porta, em sembla que són 15-16 partits, només ha guanyat un, que va ser contra el Mirandés, ha caigut a baix, i, ojo, perquè el Lugo, amb la derrota d'ahir a casa amb el Sabadell, també es fica a l'ajo, com es sol dir, no? I el Real Oviedo, d'alguna manera, també està mirant de raó. O sigui, és una bogeria. És una bona notícia perquè està molt competit, però també és veritat que mentre més equips hi hagi, millor també, no? Perquè té més opcions i igual pots quedar, a mitja tabla quan faltin 2 jornades que baixar l'última jornada. Con lo qual, Sabadell, això, per mi, li dona moltes més esperances. No arribar al tram final de la temporada sempre, doncs, aquí, no?, enganxat a la zona de salvació, no?
Us fa la sensació, després del partit d'ahir, que potser notem més la pressió nosaltres, els aficionats, anem a dir-ho així, que no pas els jugadors?
Sí,
potser pel nivell d'implicació, sí. per les cares que es veuen...
Sol passar, Jo quan jugava a futbol era el mateix, no? Jo des de fora també es veia així... Sí, sol passar, no? Perquè el jugador, fica't, una de les coses també positives del Sabadell, arrel del que diu, no? És un Sabadell que tot l'any ha estat amb l'aigua al coll, sempre, competint, i això és important, no? No és que et deixis caure, baixes i no tens capacitat de reacció, no? Sabadell, jo crec que des del primer dia tenia clar el que tenia de fer. Antoni Hidalgo, jo crec que ha fet confiar en els jugadors, amb un sistema, jo crec que molt positiu, un sistema mai ha perdut la imatge a l'equip, poques vegades hem vist canviar el sistema, això... vulguis que no, és un missatge de credibilitat de l'entrenador cap al jugador, no? I el que dius és veritat, el jugador sabia que... No pots pensar, no?, que en la jornada 35 ja estaràs salvat, ni pujaràs, és això, però Sabadell, amb els problemes que ha tingut durant tota la temporada, per mi, torno a repetir, per mi està fent una temporada increïble, sí, és veritat que té matisos que es poden millorar, per exemple, el rendiment a casa, però per lo de més, el Sabadell està donant la cara i amb molt bona nota, no?
Ara que parlaves d'Hidalgo, crec que avui estàs acompanyat de dos hidalguistes ben convençuts.
Bueno, som molt amics, amb l'Antoni Hidalgo vam coincidir, vam jugar junts. És més, jo quan vaig deixar de jugar a futbol vaig estar 10 anys a la representació, jo el vaig representar quan va anar a Màlaga, quan va anar a Zaragoza, o sigui, tenim bona relació i, bueno, ens alegrem de que un amic més enllà de que un excompany li vagi bé, no? I, bueno, amb un Sabadell que ell li tocava, no?, tornar a tocar la segona divisió i a veure si és capaç de mantenir-la perquè la temporada que ve la gent pugui gaudir-la a l'estadi. No?
Doncs diria que el David i l'Albert són d'aquells que avui treuen pit, precisament, no?, de la figura d'Hidalgo.
Sí, sí, des de luego, hidalguisme en vena. Yo me acuerdo que en mi anterior participación aquí, que fue justo cuando habíamos perdido los 5 primeros partidos, cuando se veía el ocaso, cuando éramos los más malos de la categoría, íbamos a quedar últimos, destacados... Había mucho ruido, ¿no? Sobre todo que ayer leía en Twitter, ahora no hay tanto ruido después de la victoria.
Siempre pasa eso.
Sí, desde luego. Y el tema es que, bueno, aparte ya del apoyo Hidalgo, el tema de la idea de los jugadores. Antonio Hidalgo lo comentaba el otro día, da la sensación de que los jugadores se creen a Antonio Hidalgo. y que a Tondo Hidalgo le transmite la idea, le transmite la confianza a los jugadores. Lo ves como una piña. Tuve la suerte ayer de ver cómo llegaban los jugadores. Y tú los ves, y siempre que los ves como una familia. Vi cómo llegaban a recoger a Antonio Romero, que no ha jugado prácticamente este año, que es un jugador que a veces nos da la sensación, un jugador que no juega prácticamente, que se puede desenganchar del grupo. Lo ves como una piña. Y sobre todo el tema este de que se crean a Antonio Hidalgo, creo que tenemos nosotros más miedo realmente que el que tienen ellos. Los veo con confianza de seguir saliendo adelante y sobre todo luchar, luchar, luchar. Cuando ves que se van a descolgar, ganan. Siempre estamos en la lucha, que es lo más importante. Y al final pasará lo que tenga que pasar, porque al final la pelota entra o no entra. Pero desde luego que mucho, mucho, mucho orgullo del papel que estamos haciendo.
Albert.
Sí, sí, hidalguista 100%. A més, si hi ha una cosa que la gent té clara d'aquest equip, no és un 11 fixe, no és un 11 titular, perquè sí que tens Makai, Stoikov, de Barrena, no? Juan Ibiza, que aquests són els que estan jugant més minuts, però que és innegociable és el sistema. O sigui, el sistema no es toca. Cada partit tens el dubte de qui serà titular, a veure qui acompanya Stoikov, a veure quina és la defensa en aquest partit, però saps que el sistema és aquell, i si amb això hem de morir, doncs, amb les botes puestes. I això diu molt d'un entrenador que puja amb un equip que s'estrena a la categoria i amb aquesta idea pues, fins al final, o sigui que tot el suport i això que es veu que l'equip està unit. I és això que deia també abans l'Antonio Romero, no? Tu ho veus a les mitges parts, que potser sobreescalfar, però ho veus rient, ho veus de bon rotllo, que no és el típic amargat que, hòstia, doncs ara jugaré els únics 15 minuts del partit aquí a la mitja part. No, el tio està allà passant-s'ho bé i deu haver-hi aquest bon rotllo i aquesta bona sintonia entre cos tècnic i jugadors, perquè es veu.
Ara que parlaves...
Sí, un matí ràpidament.
Sí, sí, tant, Pedro.
Recollim el guant de la temporada passada. L'Antonio Hidalgo ha fet tot aquest equip. L'ha salvat el descens, l'ha consolidat a la segona B i ha pujat, no? I molts d'aquests jugadors estan al mateix grup, no? Per això, aquest bon rotllo que moltes vegades passa, no? Quantes vegades veiem que un equip de segona B puja a segona A, primer any d'alguna manera aguanta el bloc de la temporada anterior, es va deixant anar jugadors i el jugador que ve a vegades no té aquest compromís que sí el que té el que ha patit el que ha patit el Sabadell les últimes temporades, no? I bueno, jo crec que és una miqueta això, no? Aquest bon rotllo que després en l'equip més enllà de que hi ha moments de tenir dubtes a la Lliga, al final això, la gent que estigui involucrada, que sap el que ha costat pujar, conèixer la ciutat, conèixer el club, i jo crec que té molt que veure això, no? La gent que ha viscut el Sabadell gairebé baixant a tercera amb el mateix bloc està a punt de mantenir la categoria, no? Jo crec que això té molt a que veure també.
Jo et volia fer la reflexió, Pedro, tu que ho hauràs viscut, al voltant de la perillositat d'un equip com el Lugo, insisteixo, que segurament l'hauràs vist molt aquesta temporada, de passar d'un sistema en el qual pràcticament li tens fòbia a la pilota en Medi Nafti, ara a la jornada 29-30-31 canviar d'entrenador i voler apostar per un entrenador que és tot el contrari. Clar, des de Lugo ens deien no, home, però és que els jugadors estan acostumats perquè el Lugo és el Lugo. Però clar, ha de ser perillós també fer aquest canvi tan radical a tan poc pel final.
Bueno, si agafem el Lugo les últimes temporades ha sigut una bogeria el canvi d'entrenadors. Això és 5, ara no me'n recordo, però sembla que les últimes 2-3 temporades potser són 6-7 entrenadors el que ha passat per Lugo, no? I diferents sistemes, no? Diferents maneres de jugar, perquè a vegades parlem molt del sistema, no? 4-3-3, 5-4-2, bueno, al final jo crec que els sistemes estan perquè l'entrenador pugui posar un dibuix que puguis aprofitar amb els jugadors que tens, però dins d'aquest sistema pots introduir matisos que poden canviar, no? O sigui, jo crec que a vegades li donem molta importància. El que sí és veritat que el Lugo aquest any ha començat, doncs mira, amb el Juanfran al principi de temporada, que no sabia què passava, el van fer fora, va arribar a Nafti, bueno, era un equip que li agrada jugar molt en llarg, amb el Luis César és un equip totalment diferent, jo vaig tenir l'oportunitat de comentar algun partit del Luis César al principi, i bueno, un equip més de tocar, de tenir la pilota, amb Hugo Rama més de protagonista, però bueno, un Lugo que segurament que no ha tingut problemes en tot l'any, mitja taula, bon, em relaxo, i és el que diem, el Sabadell tot any ha anat amb l'aigua al coll. Això, vulguis que no, a l'hora de la veritat, et serveix. Ara el Lugo té que despertar, no? Un Lugo que tingui moltes dubtes i que t'ha de decidir a què vols jugar i què vols fer aquesta temporada. I allí hi va anar el Sabadell i va marxar amb 3 punts molt, molt, molt important, no?
Va, per canviar una mica de tema, que avui, no sé si dir-li polèmica, dir-li interpretació d'una norma, si estem d'acord amb una norma, amb l'aplicatiu del VAR, venim d'una jornada on la paraula estrella ha estat el respeto de l'entrenador de l'Almeria després del penal en el minut 94. Deies tu, Pedro, no?, que més estaves comentant el partit.
Sí, 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 em va tocar comentar-ho. Sí,
increïble,
sí, sí.
Aquesta acció.
No. Però ja no és aquesta acció, sinó l'expulsió de Rubén Pérez, també, o l'expulsió de Pierre Cornut ahir. És que em sembla que el futbol ens estem cargant. Jo me'n recordo, estàvem mirant la pantalla i la primera imatge que li donen a l'àrbitre és el del Rubén Pérez, l'expulsió del Leganés, és el peu a sobre del bessó del jugador de l'Almeria. Clar, és una imatge parada. Amb això jo també puc intuir que pot ser, però tu tens d'anar a la jugada tota, no? Jo crec que s'estan, de veritat, jo ho vaig dir en directe, a vegades em mullo massa amb aquest tema, però jo crec que estan desvirtuant el futbol totalment. Una vermella ha de ser, bueno, el mateix partit d'Almeria-Leganés, i van haver-hi 2 o 3 entrades que si tu tens el mateix rigor, la mateixa opinió, eren vermelles també, i no va ser, i ja per colmo, l'última jugada. No perquè perjudiqui a l'Almeria o beneficia al Leganés, sinó perquè jo crec que el futbol així no anirà enlloc.
Clar, volia que em servís per introduir l'acció de Verpena, que sí. Acaba amb el gol anul·lat, reglament en mà, està ben anul·lat.
Per exemple, una altra jugada. Si tu fa 2 anys amb aquesta jugada hagués sigut gol, per què? Bueno, perquè és un va porter amb el defensa, amb el jugador del Sabadell, xoca, és veritat que li dona la mà, però jo no veig que en ningú moment l'Ever s'ajudi del braç per posar-se la pilota, encarrar-la i ficar-la a porteria. Això és el que a mi no m'agrada com a exfutbolista, com a comentador, com a comentarista ara, sinó jo crec que s'està desvirtuant molt el futbol i estan fent un futbol molt mecànic, no? No podem sortir d'aquí. El futbol també, recordem que l'error de l'àrbitre també és part del futbol, no? I ara volem tot tenir tot tan controlat que no controlem res, és la meva sensació.
Bueno, i les contínues interrupcions tota l'estona que...
Sí.
Sembla hockey sobre herba. Que ja només falta que estiguin també els...
No, i escolta'm, i a vegades, i una cosa que jo també ho he dit, ho denuncio en directe moltes vegades, és veritat que l'àrbitre, el VAR, té molta culpa, però el jugador també, el jugador ha canviat molt, eh? El jugador cada vegada el veiem més a estona a terra, reclamant, sap que hi ha VAR, el jugador està canviant molt d'uns anys enrere, no? Jo, per mi, el futbolista té que ser noble, té que ser esportiu, és veritat que el futbol, com es diu, és per gesto, està molt clar, no? Però a vegades veiem imatges de futbolistes que exageren accions per amb tal que el teu company de treball, perquè al final és un company, li ensenyi targeta groga, no? I el que dius tu, moltes interrupcions, i quan amb els canvis, amb els 5 canvis, els últims 10-15 minuts no hi ha gairebé partits ni futbol, no?
No, yo quería comentar que, desde luego, que para mí el VAR bueno, es una buena herramienta, pero yo celebro con miedo los goles. Ayer celebré el gol de Ever Pena y lo prometo, o sea, al celebrarlo pensé, ojo,
cuidado,
porque siempre puede haber algo en el momento en que el lateral sacó el balón, rozó la pierna de... Este miedo no me gusta en el fútbol, obviamente. Dicen que lo que te da, te lo quitan. Yo me acuerdo cuando empezó, fue en el Mundial 2018, ahí me gustaba el funcionamiento del VAR porque era para acciones flagrantes, que ese creo que nació con ese espíritu. O como el otro día vimos que Cristiano Ronaldo metió un gol que había pasado la... Para esas ocasiones sí, pero realmente para... Que sí, que está bien jugado, pero que Ever Pena salta, le da el balón, que tendría que jugar con un brazo para que no lo hubiese dado la pelota.
Es, igual que els penals, bueno, sí.
Que fora de jocs milimètrics, també, mirant o manipulant fins i tot, perquè manipulen algunes imatges.
Sense marge d'error i... Sí.
Se pasa, me acuerdo, el gol del Leganés, el gol en casa, del Sabadell Leganés, primero pitó fuera de juego, después iban a dar el gol, dijeron que era fuera de juego y de un momento dijo, para, sí, finalmente el gol, ahí no me voy a quejar porque no favoreció, pero realmente pierde
sí.
el fútbol. Y luego el tiempo que se pierde, realmente no veo que se recupere en los tiempos añadidos, sobre todo en las primeras partes. He visto, al menos en el Sabadell, pocas primeras partes de 5 o 6 minutos que ha habido acciones
sí,
por el VAR.
Ahir van ser dos i ho dèiem en el directe, que l'estona en el qual el joc estava aturat eren 3 minuts. Aquí queda la dada.
Però més enllà que no recupera el temps, està ja al ritme del partit moltes vegades. No? Jo tu tens una jugada, arribes, anul·la el gol fora de joc, vale, perfecte, però aquests 4 o 5 minuts, no?, que passen des de que l'acció passa i tu, Tom, te prens una decisió, això et mata. A mi, ja et dic, a mi com a futbolista i com a comentarista ho veig molt, i això és una eina que utilitzen a vegades per, bueno, el jugador, no?, per parar el ritme i no deixar continuïtat en un equip que en un moment donat té més superioritat a l'altre, no?
Bé, aquí queda aquest detall, que el volíem comentar també, perquè va ser l'acció ben anul·lada, norma en mà. A partir d'aquí jutgem la norma i jutgem com s'està utilitzant en aquest cas una bona eina. A mi també em sembla una eina molt bona com és el VAR, perquè al final sobretot es veu reflectit en accions FIFA com la de Cristiano l'altre dia, que el gol traspassa la línia però com no hi ha VAR no se li dona, i al final a ulls de tothom allò ha estat gol. Però bé, per cert, l'acció amb un, i amb això ho remataré abans d'anar a publicitat, amb Ever Pena com ha implicat. Avui ha estat escollit com el millor, segons vosaltres, amb aquesta etiqueta de l'MVP 946, el millor del partit. Tros de rendiment, Es pot parlar ja del millor jugador, amb el permís d'Ian Mackay, perquè també està a un nivell molt alt, i ahir, si no hem de cantar en contra, o en aquest cas un gol del Lugo, és per alguna intervenció de molt mèrit d'Ian Mackay, però tros de rendiment de Verpena, en les últimes jornades. No sé si us ha sorprès, el veníem veient en una evolució positiva, però la veritat és que s'està erigint ara mateix com una peça fonamental de l'equip.
Bueno, li està traient el lloc que ja el tenia gairebé fixa a Víctor García. Ara Ever Pena, ningú se l'imagina fora de l'onze de titular. A mi també un de Barrena ahir em va agradar molt. Ja no m'imagino el centre del camp sense un de Barrena, perquè la feina bruta que fa, sumada a la qualitat tècnica que té, per mi també va fer un partit completíssim. El que passa que Ever Pena et dona això, les ocasions que genera, et marca, està en bon estat de forma física, és normal, és molt més vistosa la feina d'Ever que la d'un de Barrena, que per mi també ahir l'hagués posat com a màxim.
Ai, com a
jugador.
Y sobre todo el tema de quitarse la etiqueta de revulsivo, demostrar que puede ser titular en este Sabadell, que antes lo cogíamos solamente como un jugador para meterlo en el 65, vamos perdiendo, y que corra, sino que durante el partido aguanta, ¿no? Yo con un de Barrena me gusta mucho, pero creo que le faltan siempre como unos 10 minutos de fondo, de físico. He visto ya, me gusta muchísimo cómo juega, pero le veo los últimos minutos como que le falta todavía un poco de fondo físico, que lo solemos acompañar con un cambio por Ángel Martínez. Pero sí, desde luego el tema de Ever Pena, un fichaje de la segunda vuelta.
Sí, no, a mi, a l'Ever, és veritat que ha jugat poc de titular, no? Però el que dieu és veritat, no? És un jugador que, per mi, els jugadors davant del Sabadell són primordials pel sistema, pel que vol Antonio Hidalgo, no? Igual que Pierre Cornut pot tenir algunes limitacions tècniques, el desplegament físic que fa és increïble, no? Com t'obliga a anar a tornar, doncs a l'Ever Pena jo crec que ha sabut reconduir la seva situació al principi de la temporada, i ahir el van veure, ja et dic, jo no vaig poder veure el partit, però sí que he vist moltes imatges, i el conec en d'altres partits, i és un jugador destacat, no?, amb el Sabadell, que amb aquest sistema els dos de banda, tant Pierre Cornu que va jugar ahir a l'Ever Pena, són fonamentals per arribar. És un equip que té molta amplitud, que li costa arribar a porteria, òbviament, ja les dades són així, aquí, però el seu treball per banda exigeix molt als equips contraris i ho està fent molt bé, i jo crec que serà un fix. Més enllà que l'Antonio Hidalgo, com heu dit, li agrada molt canviar d'onze titular. És difícil veure un onze titular el següent partit, i això també jo crec que és degut a la gestió de vestuari, no? El que dieu, la gent està contenta, i és que més 3-4 jugadors, els demés, han jugat gairebé tots els partits o han sigut partícips en un moment donat. Em sembla que una dada que vaig veure l'altre dia que ens donaven els companys de Mediacoach, que és increïble el treball que fan, crec que que ningú jugador ha jugat tots els partits. Em sembla que només Juan Mackay com a porter. O sigui, això és important,
menys un que tenir un grup... Sí, que va rotar fins i tot i va jugar Diego Foli al partit de la primera volta contra l'Almeria.
Això és també motiu de celebració, perquè l'Antoni Hidalgo intenta fer partícip a tothom perquè s'involucri en l'equip, i aquesta és la dinàmica i el resultat final que estem veient. No?
Molt important la participació de tots els jugadors, recuperar també els tocats... i els lesionats, perquè insistim que queden 11 jornades, el Sabadell ja està allò a punt de recuperar futbolistes d'atac com Juan Hernández, com Néstor Querol, Aleix Coc també se l'espera aviat. Bé, es necessitarà la implicació de tots en aquests últims partits de la temporada. Fem una aturada per la publicitat perquè hem arribat al punt de les 8, de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent perquè hem de parlar de moltes més qüestions ja enfocades també en el pròxim partit contra el Girona. Fins ara.
Hola, Olafre, s'acaba la Setmana Santa i encara no pots menjar carn, però ens pots escoltar divendres sant i dilluns de Pasqua a les 10.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat. Do what you want!
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a segonsiguis.com.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Del vespre, seguim en directe aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent d'avui dilluns 29 de març del 2021, fent tertúlia amb el Pedro Nieto, amb l'Albert González, amb el David Brígido, i a les portes, a 47 hores, de fet, just ara mateix, del pròxim partit del Centre d'Esports Sabadell, que serà la nova Creu Alta contra el Girona. Tornem a entrar en aquella roda, en aquella dinàmica tan poc habitual de la segona divisió com és els partits entre setmana. En el record, insistim, al final de 2020, que va ser absolutament frenètic, amb una quantitat de partits inhumans entre setmana. Això ho has patit tu també, no Pedro, amb multitud de partits comentats?
Una bogeria, t'ho dic, Va ser una bogeria i hi havia partits que confonia, no? Perquè teníem gairebé 2-3 partits per dia i van ser, van tenir de fer en 3 mesos, el que vam parar 3 mesos ho vam tenir de fer en 2, i no va ser una tenta bogeria, però ho vam disfrutar molt. Va ser una experiència molt maca, perquè al final tot va ser molt intens, amb la parada també del Covid, i fer una bogeria, i torna a venir aquestes sensacions.
Com diem, de seguida, encara no s'ha completat de fer aquesta jornada, que ja comença la següent, amb aquest partit del Centre d'Esports Sabadell, la nova Creu Alta contra el Girona, en aquest duel català. Després comentarem com arriba el Girona, com va veure, també li preguntarem al Pedro al Girona i contra l'Albacete, que ens faci una mica de scouting del Girona. però aquesta sensació també, Albert, David, d'haver iniciat bé una setmana fonamental, no? D'haver començat amb bon peu uns dies, 8 dies, en els quals han de definir una mica com ha de sortir el Centre d'Esport Sabadell en la recta final de la temporada.
Sí, a més, tens dos equips que es poden permetre el luxe, com a mínim el Leganés, potser, de punxar. El diumenge contra nosaltres jo crec que poden posar el freno de mà. El Girona, com que estan allà enganxant-se a la part alta, jo crec que vindran i aniran a per totes. Però el bo és que estan molt malament. Ara que quedi aquí, però el Girona ahir jo també vaig mirar-lo, el partit. Molt, molt fluixos i sort dels minuts finals, però segur que venen aquí i canviaran el xip, però bueno, jo vull pensar que no, que hem d'aprofitar un moment pel que estan passant ells i no sé si Estuani va amb selecció o no.
No, al final això mea culpa de servidor, que ahir em vaig deixar guiar per una informació del diari de Girona que parlava d'aquesta convocatòria d'Estuani amb Uruguai, però les eliminatòries d'Uruguai han estat suspeses, d'Uruguai, de sud-americanes, vaja, han estat suspeses i per tant Estuani no està amb la selecció, va anar convocat, però no, malauradament no ha viatjat i per tant, de fet, ahir va marcar el gol de la victòria, però podria jugar la nova Creu Alta en aquest cas.
Bueno, en tot cas estan malament i és clau afrontar aquests dos partits amb dos equips que són a priori més bons que tu, havent guanyat el Lugo, o sigui, agafaran confiança els jugadors segur.
David.
Sí, desde luego, a ver, son partidos que se puede ganar. Contra el Leganés ya lo hicimos. Es verdad que es cada momento es diferente. Yo realmente al partido de Leganés sí que le tengo más miedo, porque si no gana se acaba ya de descolgar totalmente de los puestos de ascenso directo. Y contra el Girona, recuerdo el partido que fue la vuelta en enero. Yo recuerdo un Sabadell superior al Girona. No he visto excesivamente al Girona, pero lo poco que he visto, lo que me he informado, se me transmite un equipo que tampoco da una gran seguridad. Tampoco somos nosotros los mejores locales de la categoría, pero ¿por qué no ahora que venimos de una victoria, ahora que tenemos esta energía? Dicen siempre que una victoria es más fácil después de otra victoria, ¿no? De esta confianza que tiene el jugador. ¿Por qué no aprovechar ahora y por fin ganar un partido en casa? Creo. Hago la porra de que creo que desde noviembre
que Las
no
Palmas.
Ganamos en casa.
Sí, sí, Las Palmas, sí. Aquell partit.
Palmas, i a més, 22 de noviembre, creo.
I a més ben guanyat, que va ser un partit sí. Que va acabar amb 3-1.
Con golazo de Adri Cuevas, si no
sí,
recuerdo
també,
mal.
Sí, també, sí, 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 superant Álvaro sí. Valles.
Yo en este caso con 3-4 puntos de este rush de dos partidos... Con cuatro puntos. Voy a hacer la porra de cuatro puntos.
Cuatro puntos. Vinga, fem porra ràpida. Pedro, Albert, quants punts dels dos partits? Amb quants esteu satisfets?
Jo que no perdi. Si no perd, jo crec que bon resultat.
I tu, Albert?
No sé, jo amb 4 punts estic satisfet.
Amb 4 punts. Anem a llegir missatges, aviam què diu la gent al Twitter.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Mira, hem preguntat a 6:45 si després de guanyar a Lugo, vaja, amb quants punts estaríeu satisfets en els dos partits d'aquesta setmana. Anem a llegir missatges, perquè hi ha botins de tots els tipus. El Roger Barrios diu 4 punts. El José María Acaba directament diu guanyar el Girona, partit a partit, amb el hashtag partit a partit. El José Antonio Martín Utrera, primer guanyar el Girona i després ja veurem a votar què, però aniríem amb molta menys pressió, això està clar. L'Edu Mesa, 4 punts seria un gran botí, a més de significar continuar puntuant a la nova Creu Alta. La Mariona diu guanyar el Girona, el Joan Fàbregas ens diu que 3 puntets li estan bé... El Juan Fran ens diu a Juan Fran Lara que després de 7 partits a la nova Creu Alta ja toca guanyar un partit, tot i que el partit contra el Girona, que contra l'Alba va fer un partit penós, diu, és d'aquells trampa quan t'il·lusiones una mica i fas càbales en com seria la classificació i després perds partit a partit. El Toni Pacheco, guanyar el Girona i rascar el que es pugui a Butarque. El Pol Díaz, que la idea ha de ser anar pel 6, després ja valorarem com ha anat la cosa. El Josep ens diu mínim 3 punts, l'Enric Lozano 4 punts, l'Oriol Hernández partit a partit, hem de buscar el 6 de 6, el Roger Capella 6 punts i a males 4, el Pau Roche ens diu 3 i l'Héctor, que toca guanyar a casa ja, 4 mesos sense guanyar el temple, deu ser gairebé històric. Guanyar aquí, després el que vingui a votar que benvingut serà. Per tant, ja veieu que entre 3, 4, alguns 6 punts, però denominador comú, pràcticament treure alguna cosa positiva de la nova Creu Alta. És que és molt de temps, eh? Ara dèieu allò, 4 mesos, sí que és cert, no? Que el factor local, visitant, es redueix aquesta temporada pràcticament al no-res, que el Sabadell, de fet, ha guanyat en places on no havia guanyat mai, com el Toralín, com l'Anxo Carro, però clar, és que més de 4 mesos sense celebrar una victòria a casa, uf, dolorós, eh?
Bueno, ha sigut el lastre del Sabadell, jo crec, aquesta temporada, no? Sembla que són només 13 punts a casa, el pitjor local, el Màlaga estava a prop, és veritat que ha donat una miqueta de volta a la situació, però bueno, el Sabadell té aquest partit com amb doble propòsit, en tinc la sensació, no? De tornar a guanyar dos partits seguits i sobretot tornar a guanyar a casa, que ja fa molts de mesos que no ho fa, no? I això sí que jo crec que seria l'empenta que necessita l'equip per agafar el tram final de la temporada. O sigui, un partit molt important. És veritat que no es decidirà res, si baixes, si no baixes, però sí crec que pot d'alguna manera condicionar molt l'equip. Si tu ets capaç de guanyar la nova Creu Alta, coincidir un altre cop que guanyes dos partits seguits, jo crec que l'equip pot anar a Leganés a buscar una miqueta el dubte amb l'equip de Pinero, que amb el Garitano, és veritat que estava molt bé, que ha guanyat, però ha deixat dubtes. L'altre dia, abans de l'expulsió, l'equip no donava sensació. O sigui que és una victòria, jo crec que pot ser una victòria, un punt d'inflexió a la temporada Sabadell a partir de la setmana que ve, bueno, demà passat amb el Girona.
David, Albert?
Sí, realmente el tema de romper la brecha esta mental, ¿no? De la falta de victorias en casa, sobre todo las dos victorias consecutivas, llegar a Leganés y allí plantar cara y lo que quiera que sea, pero sobre todo conseguir los 3 puntos ahora. Para mí es que es vital, aunque no haya público hoy en día en los estadios y aunque se haya perdido un poco el factor local visitante, sobre todo ganar para tener esa confianza cuando te empiezan a venir equipos que te vas a jugar la vida a final de temporada y quién sabe, ese es otro melón, el tema de con público, sin público, empezar a romper. Sabemos que podemos hacer grandes resultados fuera de casa. Bueno, pues ahora contra el Girona yo creo que tenemos una buena oportunidad y sobre todo ganar y todavía estaba mirando antes la clasificación, que eran muchos equipos que están en una zona media, que si tenemos suerte pueden empezar a llegar a casa y que no se están jugando aparentemente la vida ni para subir ni para bajar. Entonces, creo que sobre todo la victoria tiene que llegar ya en casa y me importa mucho más esta victoria contra el Girona por romper el factor, esta fragilidad mental en casa, más que incluso el puntuar el Leganés, que ojalá, todo punto bueno.
El següent partit de casa seria, o serà, més ben dit, contra el Cartagena, eh? Compte amb aquest partit. Albert, no sé si volies comentar alguna cosa.
Com més allarguis l'agonia de no puntuar a casa, pitjor serà, perquè aniran passant els partits i pensaràs que ja surts a veure si puntuo un puntet a casa, i aniran venint equips com el Cartagena, que ja rival directe finalíssima i no has d'anar amb aquesta pressió. O sigui, els jugadors sense voler la deuen tenir ja, perquè saben que a casa no funcionen, i com abans trenquis aquesta dinàmica negativa, millor encara aquest final de temporada a casa i per tot serà molt millor. Mm-hmm.
Saludem a aquesta hora a l'Albert Pi, que és el vicepresident del Supporters Gol Nord. Albert, què tal, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Que des dels Supporters engegueu una campanya, ara que insistíem en aquest sentit, no? En el fet de donar suport als jugadors, que sentin l'alè de l'afició, engegueu una campanya, no? A les xarxes socials per intentar que entre tots aconseguim aquest objectiu de la permanència.
Sí, bueno, bona tarda a tots. I sí, bueno, hem engegat aquest cap de setmana una iniciativa perquè tota la gent que sigui del Sabadell pues posi la samarreta a la guinada i tuitegi o Instagram o qualsevol puesto perquè veien els jugadors que l'afició encara té el seu caliu i aunque no puguem estar al camp, pues estem amb ells al 100%.
L'etiqueta, si no em dius el contrari, és aquest hashtag Junts ho aconseguirem.
Correcte, dilluns ho aconseguirem. Bueno, ho tenen a les nostres xarxes socials i és fent una foto amb la samarreta del Sabadell, etiquetant el Sabadell i a nosaltres, a Suportes Gol Nord, i amb el hashtag que, com tu mateix has dit, junts ho aconseguirem.
Doncs aquí queda la cosa, amb aquesta etiqueta junts ho aconseguirem. Clar, Albert, des de Suportes, com de dur està sent també per un dels sectors que més anima, evidentment tothom té ganes, no?, de tornar a la Nova Creu Alta, però des d'un dels suports que més anima o d'un dels grups que més anima a la Nova Creu Alta, com de dur està sent això de no poder fer-ho des de dins?
Bueno, està sent bastant complicat perquè portem un any ja sense poder entrar al camp i poder animar-vos. És bastant complicat perquè d'estar cada partit aquí amb ells, estan animant fins al final a no poder entrar. És molt complicat i és molt dur, com tu has dit, per una part de l'afició que està cada dia ahí apujant i animant cada partit. Però bueno, hem intentat sempre anar quan hem pogut a rebre jugadors, i hem intentat fer altres iniciatives, com també vam fer allò de les frases motivadores l'altre dia contra l'Sporting, i bueno, intentem que el que hem fet ara amb aquesta iniciativa, que se'ns noti que està l'afició apujant encara l'equip, que aunque queden 11 jornades, estarem fins al final, i si puguem entrar als últims partits, com es diu, pues estarem a mort amb l'equip fins al final.
L'últim, Albert, no sé si teniu pensat alguna cosa, també, o alguna rebuda aquest dimecres contra el Girona.
Bueno, estem pensant, però és una mica precipitat també, perquè com és una hora mica tonta, perquè com els jugadors arriben una mica aviat i tal, sobre 5:30 més o menys, i com també ens agafa una mica en pont de Setmana Santa, és una mica complicat. Però bueno, de moment no hem pensat res, però de cara al pròxim partit a casa segur que farem alguna cosa.
Doncs aquest partit que serà, insistim, una autèntica final contra el Cartagena, la Nova Creu Alta, abans aquest duel contra el Girona. Ja sabeu, per donar suport als jugadors del Centre d'Esport Sabadell, ni que sigui via virtual, ja que no podem des de l'estadi, pengeu-vos una imatge amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, aquesta etiqueta, junts ho aconseguirem, i aquesta és la iniciativa que han engegat des dels Suporters Gol Nord. Albert Pi, vicepresident, gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts aquí al Tribuna Preferent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Rebre'ns.
Molt bé, molta tarda.
L'espai de debat dels arlequinats a Tribuna Preferent.
David, Albert, Pedro, que dur està sent això, d'estadis buits. Pedro, això que teniu a la televisió, ni molt menys és responsabilitat teva, només faltaria, però aquest públic fals, so fals,
sí, 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 sí.
És dur, un no s'acostuma.
Sí. Jo no trobo molt a faltar, de veritat. Imagina't, que jo no tinc predilecció per cap equip. Òbviament, si els equips catalans es poden salvar i mantenir la categoria perfecta, però jo em poso la pell de la gent del Sabadell, per exemple, la gent del Castelló, que són, jo crec que Sabadell i Castelló són dos equips que venen de la mà, que han patit la mateixa situació els últims 2-3 temporades, no? Salvar-se del descens, pujar a segona divisió A, i no poder veure el teu equip, no? Després de molts anys de segona B, deu ser molt frustrant, no? A mi com a comentarista em falta això, hi ha moments del partit, aquest últim minut, vinga, va un córner, una falta lateral, la gent aquí escalfant el partit, això es troba a faltar molt. I jo com a futbolista que he sigut també i veig una miqueta la situació dels equips, la situació que pel futbolista està seguint molt dur també, entrar a un camp gran com pot ser, jo què sé, a l'RC Stadium, a Sporting, a qualsevol equip de trajectòria de primera divisió amb estadis increïbles, i veure l'estadi 8 també a Sabadell, com tothom, no? Però no poder gaudir d'aquesta categoria a segona divisió amb els camps plens, mentalment pel futbolista també és bastant dur.
I més també quan vas veient que ja van obrint alguns pavellons de bàsquet, els camps de tercera, segona B...
Sí, que ets l'últim de la fila.
Sí, l'últim de la fila, sí. I que va costant al final de temporada i que pinta negre. A veure, jo ja ho compro. Poder viure un o dos partits al mes de maig i mira, encara gràcies. Però és que, ostres, som molt gafes. No viure el play-off... aquest any, si ets segona, no pots anar a cap partit. A la Copa, no ens van fotre ni un partit per la tele, tampoc, o sigui...
Ja. Yo el otro día tuve la suerte de poder hacer el tour por el campo y la sensación de estar dentro, sin ver el partido, pero de volver a nuestra casa, a la Nova Creu Alta, estar dentro, se me ponía la piel de gallina. Pensar en poder disfrutar una temporada entera con el fútbol profesional, eso era lo que pensaba al principio de temporada. Ahora simplemente, como comentabais, con dos partidos simplemente me contentaría, estaríamos tan felices y ojalá nos puedan dar este sueño de poder ahora ver estos dos partidos y aguantar una temporada más y poder disfrutar de verdad del fútbol profesional. Además, no simplemente de tener un equipo en segunda, sino de tener este equipo que transmite, que emociona en segunda, porque da unas sensaciones increíbles. Decidme qué partido, excepto tres o cuatro, qué partido del Sabadell esta temporada no te transmite unas emociones increíbles. Para bien, para mal, pero siempre son competidos, siempre disfrutas.
Va, que queden 10 minuts per acabar aquest Tribuna Preferent. Anem a parlar del Girona, perquè també ens escolta ja el company del diari de Girona, el Marc Brugués. Marc, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Deixa'm que d'entrada et pregunti per com s'han viscut a Girona aquestes hores posteriors a la victòria d'ahir amb dosi d'èpica, remuntant el temps de descompte. Com s'ha paït?
Doncs la veritat no sé si vau veure gaire el partit, però va ser una mica un triomf una mica irreal, perquè l'Albacete va ser superior, si no molt superior, durant 91 minuts, i el Girona, doncs, amb 3 minuts de rauxa, el 92 i el 95, va fer dos gols que encara gairebé ningú s'explica com va poder capgirar aquell marcador. I la sensació, sí, va ser com passar d'una depressió màxima, perquè perdre aquest partit hauria ja gairebé condemnat el Girona, doncs, a navegar per la zona mitja sense gaires aspiracions d'aspirar al play-off. I doncs guanyar el de cop i volta doncs deixa aquella sensació de encara podem mig aspirar, mig arribar, no? Queden molts partits, la distància encara és llarga, però encara no està tot el peix venut, que es diu.
Clar, al final s'agafa el partit del Sabadell, com pràcticament tots ara, Girona, com l'últim tren, no?, per intentar arribar al play-off.
Sí, una mica és això. Ja ho era el dia del Albacete, també el dia abans al Camp de les Palmes. Es parla de que no hi ha marge d'error. Des de dins del vestidor es mira de no parlar, de no treure la paraula play-off, d'anar la filosofia aquesta de partit a partit, no? De pensar només en l'Albacete ahir, ara pensar només en el Sabadell, no miren ja en el partit del cap de setmana, que és Ponferrada, que és un rival directe, no?, en aquesta lluita per la sisena posició. I és això, saben que no hi ha marge d'error, però tampoc es volen angoixar pensant massa en el play-off, que és potser el que els hi ha passat masses setmanes i que els ha doncs, deixat en aquesta zona setè, vuitè, que s'estan allunyant massa de l'objectiu, i aposten per això, doncs, per pensar en el partit, i de moment els ha sortit bé, porten dues victòries seguides i estan en ratxa, perquè no ho han aconseguit gaire cops aquesta temporada.
Podem esperar ara que comentes aquest partit de la Ponferradina, Marc, podem esperar aquest dimecres a la Nova Creu Alta, no sé si dir rotacions de Francisco, pensar més a donar-li més importància al partit del cap de setmana?
Mira, si fos un altre escenari, és a dir, que el Girona estigués més a prop del play-off o fins i tot en la sisena posició, diria que potser sí, perquè a més tenen molts jugadors advertits amb quatre targetes o amb nou, que estan a una de ser sancionats. Però, és clar, estan a quatre punts, que el Rayo té un partit més que podrien ser set, i no poden reservar jugadors. De fet, tampoc és que tinguin gaire fons d'armari fiable. Fons d'or potser sí que tenen una plantilla llarga, però fiable i de garanties que pugui resoldre un partit a segona A tampoc és que sigui una de les millors plantilles de la categoria. Jo no crec que reservi gaire gent Francisco, segurament sí que té gent tocada, va acabar algun jugador tocat ahir, i aquest potser sí que descansarà pensant en Ponferradina o ja amb l'altra setmana contra el Rayo, que és un dels partits clau.
L'última, et pregunto per les baixes, perquè sabem segur que Joel Bárcenas està, en aquest cas, amb la seva selecció. Com deies, hi havia molts apercebuts en el partit d'ahir, que Juanpe i Estuani arribaven també amb problemes físics. Alguna cosa més que haguem de saber de baixes del Girona o de problemes físics?
Aviam, mira, parlaves de Juanpe d'Estuani. Juanpe va jugar tocat, va acabar molt masegat. No sé si jugarà, jo potser no juga, jo diria que no jugarà. Però, en canvi, recuperen a Santi Bueno i Bernardo Espinosa, que són, teòricament, els que han jugat tota la temporada de centrals. Estuani va jugar l'última mitjoreta, no va fer gaire res, però va fer el gol a l'últim sospir. Jo diria que si ha de jugar, jugarà. I deies a Bárcenas, Bárcenas va jugar ahir a la nit el partit, el segon partit en Panamà, i se l'espera demà. Des del club no descarten que pugui jugar. Li han de fer el test PCR per... típic de protocol per poder jugar cada demana a la Lliga. Si arriba a temps i el resultat és negatiu i el poden aconseguir a temps, no descardeu que pugui ser a la banqueta. Perquè fa la resta, estaran tots disponibles.
Doncs pràcticament Francisco, que podria tenir gairebé la totalitat de la plantilla. Marc Brugués, company del Diari de Girona, gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts aquí al Tribunal Preferent. Que vagi bé.
De res, a disposar, que vagi bé igualment.
Ja, et pregunto a tu, Pedro, ara, que vas veure el partit d'ahir.
Sí.
Fes-nos una mica de quatre pinzellades del que va ser aquest Girona.
Bueno, a mi em va sorprendre el Girona ahir, com va sortir. Jo crec que és degut una miqueta a el que esteu dient, no? A aquests partits que hi ha entre setmana, gestionar la plantilla, em va sorprendre molt veure a Valeri i a Dai jugant de titulars, sense un mitjà punta clar. Fins va jugar Kebe i Gumbau per darrere Ramon Terrat, però no va tenir un mitja punta que enllaçés amb el Madusí. És veritat que el partit, el Girona el que buscava era una miqueta buscar la contra, no? Sorprendre l'Albacete de segona línia, però l'Albacete, per mi, ens ho he dit, va fer el millor partit de la temporada, t'ho dic en sèrio, ahir. Passa que els últims minuts va ser una bogeria. Jo crec que n'hi haurà molt de canvi, jo crec que Samusait jugarà, va fer bon partit mentre va estar jugant a la mitja punta per darrere de Mausila. Després, quan va entrar Estuani, van veure que va jugar amb un 4-4-2, el Samusait va caure a banda dreta i ja no va entrar tant en joc, no? Ara jo vaig veure l'equip bastant bé, més enllà de les baixes que va tenir l'Arnau Martínez, que va debutar a Lliga, el jove central, va ser un partidàs, i l'única interrogant que tinc és com sortirà, si sortirà amb Samusait i Bárcenas una miqueta per les bandes, per tenir pilota, agafar pilota, tenir personalitat i aparèixer als tres quarts de camp, o sortirà com ahir, no? És un equip que arriba amb bona dinàmica, només ha perdut un partit contra l'Almeria els últims 7 o 8 partits. Li passa una miqueta com el Sabadell, a casa està tenint molts problemes, com a visitant està tenint millors números, per això pot ser aquí, jo crec que aquí estarà la veritable guerra, no? A veure si poden canviar la dinàmica, si el Sabadell pot guanyar com a local i bueno, batre el Girona, que com visitant està fent molt bons números. Jo crec que estarà una miqueta per aquí, jo crec que el Sabadell jugarà igual, em tinc la sensació que l'Antoni Hidalgo no canvia res, sí que canviarà alguna cosa més el Girona per afrontar aquest partit important per ells, per seguir de prop l'intent de per què no tocar el playoff de més a prop, no?
Albert, David, molt breus, què us sembla aquest Girona?
Bueno, no està en bona forma, ja ho he dit abans, i jo abans he dit que espero 4 punts aquesta setmana, però vaticino que empatem demà contra ells perquè vindran a per totes i que guanyarem el Leganés. Però tot i així confio que demà tinguin un mal dia com ahir contra l'Albacete i que posin el freno demà.
Que descansin demà, que facin rotacions dimecres i que ja al cap de setmana que guanyin, que guanyin tot. Però ara ens toca a nosaltres guanyar.
Doncs vinga, va, ens quedem amb això, amb aquest missatge de que toca guanyar a la nova Creu Alta. Va, minut i mig per arribar al punt de 2:15 de 9. Moment per demanar-vos, com sempre, la porra d'aquest partit, d'aquí a 48 hores, d'aquest Sabadell-Girona. Pedro, començo per tu.
Difícil, eh? A mi em toca comentar el partit, que ho sàpigues, eh?
Sí? Doncs mira.
Sí, ho faig per Movistar, o sigui que el dijous, demà és dimecres, no, dimecres, no?
Dimecres, sí.
Doncs el dimecres em toca comentar, però jo veig un partit molt igualat, eh? El petit detall jo crec que marcaran, i la veritat és que no em puc mullar, perquè si no...
Vinga, va, et posem en un compromís. Gràcies, Pedro, un plaer haver-te tingut aquí.
Una abraçada forta, gràcies, per vosaltres.
Albert.
0-0.
El 0-0 de l'Albert González. Gràcies, Albert.
A vosaltres.
I acabem amb el David Brígido. David.
2-1 i remontada en el descuento. La mateixa moneda.
Doncs la mateixa medicina. Farem pagar al Girona. Gràcies, David, també, com sempre. Adéu. Una abraçada del Toni González, que ha estat avui a les vies de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a les dues, Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo, dimecres també, evidentment, i el mateix dimecres, a 6:15, ens hi posem els del Sabadell en joc, amb aquest Sabadell-Girona, amb el Sergi Garcés des de la nova Creu Alta. Esperem per explicar-vos la primera victòria del Centre d'Esports Sabadell a casa en més de 4 mesos. Una abraçada, adéu-siau.